al matí amb nosaltres cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 24 minuts del matí, petit speech inicial que permetrà que l'alcalde acabi de respirar, que ha vingut allò més o menys de sin correr i sin parar, que deia el mestre de l'escola fa molts anys enrere, i allò amb peticions de carrer. En qualsevol cas, és la darrera presència mensual de l'alcalde en aquesta legislatura. Saben que el ple municipal del 2 de maig marcarà decididament el final de la legislatura. El 6 de maig començarà la campanya electoral i diguem-ne que la vida ja serà una altra fins a la constitució de l'Ajuntament i, per tant, l'inici d'una nova legislatura. Saludat també, per tant, Jordi Baiget, al llarg dels darrers 8 anys de dues legislatures, n'acabem ara una altra, i la darrera presència mensual de l'alcalde ha de servir d'alguna forma també per resumir com ha viscut aquesta legislatura. Jordi Baiget, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Com l'heu viscuda?
Bueno, aquesta notícia que acabes de donar m'ha sorprès, no? Perquè, sí, la veritat és que les coses, doncs, les trobes molt familiars, les trobes molt normals, i lògicament quan et diuen que és l'última entrevista, doncs no ho tenia present, que era l'última.
El calendari marca ja.
Sí, no, està claríssim, està claríssim. Com he viscut aquests 8 anys?
És cert que en això no diferencia l'alcalde de cap altre alcalde que ha passat per aquesta taula, i segurament que de la majoria dels mortals. El temps passa molt ràpid, o aquesta és la sensació que tenim, i per tant el calendari, encara que sembli mentida, marca unes coses i dona la sensació que aquella Pasqua no arribaria mai i ja és la setmana que ve, en definitiva.
La legislatura el temps passa, no?
S'acaba. I si l'haguéssiu de definir d'alguna forma?
Sorpresa, molta sorpresa. A veure, sorpresa, però a la vegada també jo diria que posant-hi un coratge i posant-hi en moments de molta lluita per superar precisament les dificultats que ens vam trobar que no eren previstes, dificultats no les econòmiques de l'Ajuntament, que aquestes són unes dificultats que són superables, però a vegades les dificultats de les persones. Jo recordo el 2008, quan la gent comença a perdre la feina, quan la gent comença a vindre'm a veure, que allò em sobta molt perquè no ho tenia dintre la meva agenda. No? Jo tenia dintre l'agenda un programa, un projecte que, amb la mesura de la possible, hem continuat fent, però aquella situació de veure persones, entitats, amb molts problemes, doncs és una situació que em va sorprendre molt, perquè és falta de previsió, però bueno, jo crec que no la tenia ningú, o sigui, lògicament, i perquè ens vam tindre que sobreposar a moments complicats. No? Després també he de dir que aquesta legislatura, ja m'ho esperava, però lògicament, fins que no arriba, les segones legislatures són complicades, són difícils. No? Les dinàmiques, els equips, les sensacions... La primera és molt diferent a la segona, no? La segona és una de més maduresa, però també de més complexa. Però al final de tot, amb la satisfacció d'haver servit en el poble de Sitges, d'haver complert amb un programa i amb uns compromisos que jo vaig portar sobre la taula com a projecte i com a model, i també bueno, pensant que hi ha algunes coses que haguéssim pogut fer millor, que haguéssim pogut millorar, i que lògicament doncs, bueno, han estat 8 anys meravellosos de la meva vida.
Us agafem a partir d'aquest mot que hem escoltat diverses vegades en aquesta taula, l'imprevist, allò imprevist, sí. Aquelles coses imprevistes que passen. Què és allò imprevist i fins a quin punt qui ostenta una responsabilitat ha de preveure fins i tot allò imprevisible en la seva actuació?
No, la veritat és que tu has de comptar amb l'imprevisible. No? Jo crec que fins i tot has de tindre la flexibilitat, que aquesta és una de les virtuts que podem o no tindre, de que entendre que la societat, el món, els humans, tots, tot això que ens envolta i que nosaltres mateixos som imprevisibles moltes vegades. I jo crec que la lluita que té la humanitat és fer previsible les coses, fa molts i molts anys. No? I el que no és previsible doncs, hi troba mites o hi troba coses que realment o les justifica. Però l'imprevisible existeix. I el que, sobretot, a veure, el que jo no crec, sincerament, és difícil encertar el que serà imprevisible, no? Ningú vés pensar que el terremoto del Japó, bueno, segur que tenia que haver-hi un terremoto, però quan, què faria, què passaria, no? Lògicament, home, tothom pensava, parlem de la situació econòmica mundial, no?, que algo passaria, però no sabíem ben bé exactament, i menys els mortals com jo, quin és, podia ser el moment, la magnitud, de quina manera, com afectaria a un país, a un altre, jo tot això no ho sabia, no? No, crec que no ho sabia quasi ningú. I lògicament, el que sí que és important és que siguem flexibles, adaptar-nos i adaptar-nos a les situacions imprevisibles que ens venen per poder-les superar. Això és molt important.
Ahir teníem a Gavi Serrano, el seu soci en l'equip de govern, en aquesta legislatura. Ens deia que si havia de fer una certa autocrítica d'alguna cosa, seria d'haver anat una mica massa tard a cavall de la crisi i de les mesures que podia prendre l'Ajuntament amb ell mateix a l'hora d'enfrontar-s'hi.
Jo crec que massa tard, no, jo crec que, a veure, he de dir que no és fàcil prendre mesures d'una situació que no tens prevista, primer, de la magnitud que va ser això, i que va ser de cop, i d'una intensitat enorme. O sigui, les coses tu les pots preveure si vas veient que les coses van canviant, tu pots a començar a adaptar-te si veus que les coses tenen un ritme més o menys controlable, però jo sincerament, que, bueno, no és cap justificació, però la intensitat en la que va entrar aquesta crisi a l'octubre, jo diria del 2007, i llavors es va intensificar el 2008, i després ara ja ens hem acostumat a viure en aquesta situació, va ser d'una magnitud tal que jo crec que ens van deixar una mica, a part de sorpresos, cau, vale? I la reacció no va ser, potser sí, clar, amb la celeritat, potser ho hauria fet reaccionat abans, no dic que no, però de veritat que a mi em va fer un xoc veure que tot aquell projecte, tota aquella situació que anàvem controlant amb les complexitats que hi havia, bueno, es desmoronava de cop, no? I a més, és cert, els humans i els equips humans som, per sort, som sensibles i tenim emocions i prenem actituds, i aquesta situació jo crec que durant un temps en l'equip el va tocar molt, va ser un moment que l'energia que tenia aquest equip no podia acabar de posar en marxa les noves propostes que hi havia sobre la taula. A la vida és molt important tindre energia, tindre lucidesa, ser lúcid. I a vegades, en cops com aquests, com pot ser la mort d'un familiar, com pot ser alguna situació, et pots quedar, perquè ets humà, en una situació que tant la lucidesa com l'energia se te'n vagi. No? I potser que va ser un moment que pot justificar-se així.
Sou home de números o sou home de projectes?
Sóc home de projectes. A veure, no sóc en Walt Disney, que deia que tot el que somiava es podia fer possible, i sort que va existir el Walt Disney, però sí que sóc home més aviat d'en Gandhi, o de personatges que els seus somnis són pràctics. O sigui, els números són molt importants a la vida, però no ho són tot. I jo crec que, a més, en aquest moment el que ens volen fer veure algunes corrents ideològiques és que els números són el més important. Quan els humans tenim altres coses a superar i altres coses a aconseguir, no? Gràcies als números aconseguim moltes i moltes coses, i gràcies als números moltes no es poden aconseguir. Però, al final, l'energia que has de posar-hi, la il·lusió, l'has de posar en el projecte, perquè els números són el que són, i els números el que has de fer és intentar adaptar-los a la situació del projecte. I quan no és possible, buscar les solucions perquè aquest projecte sigui realitzable. El que no és lògic és dir, bueno, si no tinc números, si no sé números, no sé què fer o no ho sé. El que has de tindre clar és el que vols fer. I a partir d'aquí, busca tots els recursos disponibles per aconseguir-ho. Moltes coses no es podran fer, com no ha sigut possible fer la biblioteca, que és un tema que teníem nosaltres, no? I per què no? Pues perquè el valor d'aquesta obra, els números no l'han deixat fer. Lògicament, però que volem fer una biblioteca és el que has de pensar com a alcalde i com a ciutadà i com a tothom, volem fer això, volem aconseguir això, no? I a partir d'aquí els números han d'intentar donar-te la solució.
Quantes persones us poden dir que això pot respondre a una convicció personal, prou lícita, però poc pragmàtica a la vida real?
Bueno, després de la meva edat, també he de dir, des de la meva experiència dintre d'aquesta societat i aquest món, jo diria que no és no real que no sigui pragmàtica, perquè he aconseguit moltes coses a la vida pensant d'aquesta manera, Tota la meva vida ha sigut il·lusió, ganes de tirar un projecte i intentar buscar els recursos com fos, amb paciència. El temps no és important per mi, l'important és aconseguir l'objectiu. el full de rutes tindrà el clar i anar a buscar tots els recursos possibles. Si s'ha de canviar de barco, es canvia de barco. Si s'ha de parar en un lloc i es para, però al final és arribar allà on tu vols, no? I, home, l'experiència a mi m'ha donat que, home, si alguna vegada no he aconseguit el que he volgut, que lògicament només faltaria, no? Però aquesta transformació que sempre he intentat al voltant meu de la societat, del ensenyant o sent pare d'una família o sent alcalde o sent un ciutadà normal, me l'ha marcat més el meu projecte, la meva il·lusió, buscant sempre, sense defallir, els recursos necessaris. I no m'ha resultat malament.
I aquells que us poden dir des del pragmatisme que sou un mal gestor?
No sóc un mal gestor. No sóc un mal gestor.
Matiseu.
Perquè jo no sóc un gestor, jo sóc un polític. Vale? Això és una altra qüestió que jo vull defensar molt. Perquè si no, comencem a barrejar, precisament una barreja que a mi no m'agrada. M'agradaria que em diguessin que sóc un mal polític. Vale? Llavors, lògicament, podria acceptar i argumentar-se. No m'agradaria que diguessin que sóc un bon gestor i un mal polític. Prefereixo que em diguin, que no sé si ho diuen, que he sigut un bon polític i que potser amb la gestió no hem estat l'encertats que alguns creuen que hem d'estar. Però si no és bona gestió haver fet el 80% d'un programa electoral, en 8 anys, més de 100 obres o més de 100 accions, que no totes han sigut un problema econòmic, perquè moltes les ha posat el Ministeri, o les ha posat, no sé, una altra administració. No veig, o sigui, un bon polític o un bon gestor, és que jo crec que és un error dir que el polític és un gestor i un gestor és el polític, és, home, que la Generalitat et faci una escola que posa els diners a una altra administració. Això que és gestió o política, no? Bueno, hi ha la pseudopolítica i la pseudogestió, que es diu, no?, que es barregen. Jo crec que els polítics hem de fer que hi hagin bons gestors. I hem de fer que els bons gestors compleixin la bona gestió. I això sí que pot ser un error, no haver fet o no haver fet complir la bona gestió als professionals que els hi toca fer la bona gestió. Per a mi, jo vull que em valorin per la política, no pas per la gestió.
Per què succeït aquest error de no fer que els gestors estiguessin,
bueno,
més...
Jo també he de defensar els gestors.
Sí.
Perquè part d'aquest èxit polític, entre cometes, de complir amb un programa, perquè clar, al final és ostres, bueno, l'Ajuntament té un problema econòmic i això, però escolti, valorem els programes. O sigui, els polítics els presentem per complir amb el que diem, amb la paraula. I jo crec que nosaltres hem complert amb escreix, amb les paraules, no amb tot, per desgràcia, ja m'hagués agradat, però amb escreix, amb allò que vam dir, no? Una sèrie de qüestions importants de model i, a més, amb un projecte clar. I això ens ha ajudat els gestors, i els funcionaris i els treballadors. Jo no ho faig jo sol, ni el meu equip, sinó que és un esforç de 8 anys de tot un ajuntament que ha aconseguit, crec, amb un 80%, fer allò que ens vam comprometre a fer gràcies també a la seva gestió. I és cert que potser la mala gestió, que és més una mala gestió econòmica, si es vol dir cap a aquest àmbit, és producte de diverses coses, i les torno a repetir, i les intentaré justificar molt ràpidament. Primer, l'Ajuntament, quan ens el trobem tan bé com diuen. També hi ha un deute de diners, perquè també van demanar crèdits, i fins i tot crèdits dels Jordi Serra que encara es paguen. Segon, l'esforç que vam fer nosaltres per fer tot allò que creiem que es tenia que fer per Sitges, que si es hagués fet abans potser no haguéssim tingut que fer tant esforç, necessitava una inversió enorme. I aquesta inversió tan gran, si té una petita desviació, que és bastant lògica per la magnitud de d'això, aquesta desviació és gran. Vale? Tercer, nosaltres no vam voler en cap moment pujar impostos, posar taxes d'escombraries, vam creure que era important demostrar que el poble de Sitges podia tirar endavant uns projectes sense gravar la gent dient, escolti, mira, si faré la piscina però hem de començar a pagar. No. Busquem recursos perquè es faci la piscina municipal o perquè l'Hospital de Sant Joan o es compri el Palau del Rei Moro. Fem tot allò que puguem. I la quarta cosa, la crisi. Perquè, clar, si en aquest moment als Estats Units, que té una fallida enorme, i l'Ajuntament de Sitges no et pot tindre-ho, home, no té una lògica. Tots aquests, ja no dic l'estil de vida que tenim, els municipis turístics, el finançament dels ajuntaments. Tot aquest aglomerat d'aspectes fan que, home, ja hi hagi hagut un problema que existeix i que estem intentant ja donar-li la volta econòmica en l'Ajuntament de Sitges. Però no crec que sigui tampoc d'una mala gestió. Home, es podria haver fet coses millors, segur. però la gestió i la política en aquest moment, en aquests 8 anys, he de defensar-la com una bona.
Doncs posem en una balança quina part creieu que és responsabilitat del propi Ajuntament i quina part d'aquest debat creieu que és injusta amb el com han anat les coses.
Amb números no és fàcil explicar perquè la gent ho entengui, perquè m'agrada més la paraula que no explicar amb números les coses, no? Jo crec que hi ha una gran responsabilitat, primer, del model en el que vivíem, una gran responsabilitat en el model que vivíem tots, no només jo, i no només l'Ajuntament, que era un model de creixement insostenible, però que hi vivíem tots i que ens tocava viure en aquest... perquè també la gent exigia que hi visquéssim. Jo recordo que els bancs em venien a donar crèdits a l'Ajuntament, però ens trucaven cada dia a la porta, eh? L'altre, hi havia una necessitat de fer coses, perquè si no Sitges, en aquest moment hagués patit un problema més greu encara, no només l'econòmic, que potser hagués existit no amb tanta gravetat, o tanta mesura, però hagués existit un problema i no hagués tingut la inversió i el patrimoni que té en aquest moment, i nosaltres no haguéssim complert amb la nostra paraula. El model és una part molt gran, la crisi és una part important, perquè si hagués continuat el model, en algun moment hagués passat també, però potser aquesta legislatura, si el model hagués continuat, nosaltres haguéssim sortit amb uns comptes molt més raonables. Potser la propera haguéssim tingut el problema, però hauria sigut així. I després hi ha, home, lògicament, una responsabilitat de gestió i política d'aquesta gestió, que hauria pogut fer millor, lògicament, hauria pogut fer millor, però encara que ho haguéssim fet molt millor, jo crec que el model, la fallida del model fa que realment les coses vagin molt malament.
Veu alta i clara, fins a quin punt ha de preocupar aquest deute?
Ha de preocupar, home.
Fins a quin punt?
Ah, vale. Jo crec que ha de preocupar...
Ja donem per entès que us preocupa,
sí.
Però home, fins a quin punt?
Però ha de preocupar en relativament, en el sentit de que crec que hi ha solucions, n'hi ha, bueno, altres grups també estan plantejant solucions, perquè en realitat el que em preocuparia és que no hi hagués una solució. Llavors diries, ostres, però hi ha solucions, nosaltres ja portem 2 anys posant solucions en aquest deute. Fa 2 anys que no fem inversions, fa 2 anys que ja no demanem crèdit, sinó només per solucionar el deute, no per generar-ne més, I l'hem baixat aquest deute en aquest moment ja, I hem baixat, ja no estem en aquells rànquings. Nosaltres anem treballant lentament a aconseguir, a normalitzar això, i a més hi ha un acord marc que altres grups també han firmat amb nosaltres i aprovem aquest mes de maig, perquè el 2015, estem dient el 2015, hi hagués una solució de sostenibilitat de l'Ajuntament. Llavors, crec que si hi ha aquest acord marc, si hi ha solucions, les nostres i els altres grups, No tothom té solucions, alguns sí que la tenen, La seva solució.
N'hi ha moltes de solucions?
No n'hi ha gaire.
O en el fons totes passen pel mateix tub?
Sí, però passen totes per un estalvi, passen totes per una bona gestió, més productivitat, més racionalització de la despesa, austeritat, lògicament, però no pas, però sí que cuidado les diferències en les, diríem, estalvi o en la productivitat. Una organització més moderna, més professional, va haver-hi un debat de posar direcció professional en els ajuntaments, que ara resulta que la Generalitat avala i que s'ha de fer, i uns grups de l'oposició van estar en contra d'aquest tipus de direcció professional. Fins i tot ens van portar quasi als tribunals, Estem tots d'acord que hem d'estalviar i d'això i hem de fer l'organització més productiva, però nosaltres hem posat ja en marxa una proposta que vam ser dels més innovadors, que era més direcció professional, i resulta que l'oposició, que ara té propostes, bueno, això ens ho va intentar tombar, i ara resulta que és una de les solucions de futur i d'innovació. Poso un aquest exemple perquè es vegi que més o menys tots podem dir volem més productivitat, més organització, volem més estalvi, volem retallar, volem no sé què, però d'on retallem? Com fem l'estalvi? Com organitzem l'Ajuntament? Nosaltres sí que ho tenim molt clar fa temps, perquè ho vam escriure amb l'acord marc, li vam proposar a l'oposició, alguns van firmar, alguns no, i si anem a aquesta línia, i aquesta vegada ja comencem a veure els primers resultats, jo crec que estarà positiu.
Sou dels que creuen que els impostos s'han de tocar.
Sí.
I afegim aquí un matís que també ens deia Gavi Serrano, i nosaltres li comentàvem, aquests matisos sempre arriben quan van mal dades, quan les coses van bé ningú parla del que paga pocs serveis, i ara tothom es debat sobre el preu just dels serveis que es donen. I una vegada més, quan les coses es posen difícils, això del preu just amaga moltes vegades un augment dels impostos per defensar d'alguna manera que s'ha de pagar el que veritablement valen els serveis. Anem per parts. Sí. Els impostos s'hauran de tocar?
Sí, jo crec que sí. És que té lògica perquè els impostos s'han de tocar amb solidaritat, a veure, jo diria amb equitat, amb justícia. No es poden tocar així de forma arbitrària els impostos amunt i avall, sinó que realment el que hem de fer els polítics és ajustar cada vegada més amb més justícia, més equitat, els impostos a les persones. No? A veure, si tu tens un equipament que utilitza poca gent, però el paguem entre tots, potser el que hem d'equilibrar és que aquesta gent que l'utilitza pagui una mica més, perquè la gent, que persones jubilades o en temes socials, que no tenen per què posar, diguem, dels seus impostos, una part massa excessiva potser en aquest equipament que mai ja utilitzarà i, en canvi, els que ho posen es beneficien. O sigui, jo crec que hem de posar-hi més criteri d'equitat en els impostos. No vol dir, quan diem toquem els impostos, bueno, vinga, arbitràriament aquí hem de pujar els impostos a tothom, no, sinó que la reflexió és s'hauran de tocar, però s'hauran de tocar, primer, perquè hem de tenir més ingressos, perquè si, o sigui, perquè si no tenim més ingressos malgrat retallis, també tindràs un problema. Això la gent no ho diu, però no, no, hem de retallar, però has d'ingressar. I els ingressos en aquest moment hem aconseguit millorar-los, però no van amunt els ingressos, perquè els únics ingressos que té un ajuntament són els impostos i taxes, les subvencions de les administracions i les llicències d'activitat o d'obres.
Ens permeteu un moment que ens posem a l'altre costat i fem allò de ciutadà cantallut i diu, escolti'm, i si jo li puc dir a l'Ajuntament per què s'ha gastat el que no es podia gastar i ara a mi em demana que jo faci un esforç, no és això?
No, perquè voldria explicar una cosa, a veure si ho entenem. Tu tens una casa, vale? I tu tens que reformar la cuina o tens que comprar-te els mobles, el sofà ja està destrossat, que el compres, que fas un esforç i te'n vas a l'IKEA i amb la targeta intentes pagar-ho a 12 mesos. Mm-hmm. Oi que vas al banc i demanes per favor si et poden donar una ajuda, o vas a una administració per reformar el bany perquè estan caient les rajoles. Bueno, jo crec que sí que necessitava una reforma d'aquest tipus.
Convindrem que l'Ajuntament és alguna cosa més que un sofà, però el que té per comprar,
Només faltaria, perquè a veure si ho entenem.
Entenem.
Sí, nosaltres el que vam fer és, si ja necessitava una piscina municipal, i tant, ni si ens dava un pàrquing, i tant, ni si ens necessitava comprar el Palau del Rei Moro, i tant, l'Hospital de Sant Joan necessitava 1.500.000 euros perquè si no se'ns caia la casa, i tant que se'ns caia la casa, si ens necessitava fer una entrada digna. O sigui, nosaltres el rebedor el teníem que arreglar, no? Perquè, home, recordem una mica Can Perico. O sigui, si ens necessitava una UAC, no? Bueno, ostres, és que jo crec que si ens tenia unes mancances com una casa, i teníem en aquell moment la possibilitat de demanar crèdit perquè ens el donaven i poder-ho realitzar. Què passa? Bueno, ara hem de pagar-ho. Molt bé. Ho podem pagar? Sí, clar que ho podem pagar. Clar que ho podem pagar. O sigui, ara el que toca és anar pagant aquesta inversió que hem fet a la casa nostra, al nostre poble, que a més ens està posant amb més valor al nostre poble, perquè lògicament si el tinguéssim com fa 8 anys, el valor del poble com a marca, com a qualitat de vida, com a patrimoni fins i tot personal i col·lectiu, tindria bastants problemes, i en aquest moment, home, doncs jo crec que estem en una situació d'equipaments, d'espai urbà, de mobilitat, de tràfic, només el trànsit, com ha canviat aquesta tranquil·litat, que la gent no se'n recorda, no? D'equipaments, de tindre, home, un hospital de Sant Joan, el Palau del Rei Moro, de tindre el centre de disseny, de tindre un patrimoni que quasi són 40 milions d'euros que ens ha pujat al nostre patrimoni. Bé, jo crec que aquest és el valor. La deuta ha sigut precisament per reformar aquesta casa, per posar en valor el nostre patrimoni, per posar en valor i tindre més qualitat de vida. I, a més, el deute, bueno, clar que el podem pagar, el deute financer només faltaria, el podem pagar amb tota la tranquil·litat. El anirem pagant, com totes les famílies, a través de l'estalvi, a través de fer una bona gestió, a través d'allò. Però, si necessitem fer alguna cosa, l'haurem de fer, perquè lògicament el manteniment d'una rajola sí que s'ha de posar, no? Què toca? Mantenir el que tenim. Jo crec que en aquest moment tenim un poble bastant ben endreçat, té alguns problemes, però ja no té uns grans problemes, Ja té, en realitat, equipaments, ja té una bona mobilitat, ja té una façana marítima molt més adaptada al segle XXI, té un estil de vida que realment el tenim molt ben consolidat. El que toca és que l'Ajuntament es faci sostenible aquest temps, mantenint aquesta qualitat de vida i lluitant pel projecte de futur, que és molt important. No hem d'oblidar que, malgrat aquestes situacions que estem vivint, hem de pensar que les grans fites, els grans objectius, els hem d'anar aconseguint, no? Que pot ser doncs, des de més civisme, més convivència al mig del poble, el soterrament del tren hem de continuar nostre d'estació en estació anar-lo aconseguint, perquè malgrat aquest moment que passem al món dintre de 20 anys, igual haurà superat aquesta crisi. O sigui, ja...
Des del vostre punt de vista, creieu que és injust que la situació econòmica enterboleixi?
Sí, no. Sí? Bueno, no és injust.
Us ho sap greu.
És ingrat.
És ingrat.
És ingrat. La paraula que seria és ingrat. Injust no és, perquè tu vius en un entorn econòmic.
I perquè a peu, no de, pots... carrer, a peu de carrer és evident que el debat és aquest, no?
Perquè no n'hi ha un altre.
O no. Perquè aquest és molt punyent.
O perquè aquest és l'únic que té l'oposició per fer debat. O sigui...
Perquè el despatx es continua venint gent.
Eh?
El despatx es continua venint gent.
Sí, i tant. I tant. I gent amb molts problemes. Amb molts problemes, malgrat... És curiós, malgrat tinguem una taxa d'atur de la mitjana europea, semblem un poble que no estiguem a Espanya i Catalunya, hi ha molts problemes. I això és el que em dol més, perquè els problemes aquests no pots pensar que el món és un problema de números, perquè aquests problemes, els números d'algú ha fet mal a aquesta gent, eh? I no he sigut jo ni he sigut ningú. I això és el que a mi em dol més, o sigui, que els números que algú ara diu que són un problema per tothom estan fent que moltes famílies, persones grans i no tan grans, estiguin passant molt mal moment.
Oi, perquè pot entrar en el debat polític, però el despatx us ve... persones que cerquen feina, sí. I suposo que us venen petites empreses que demanen a veure si poden cobrar d'una vegada.
Nosaltres tenim persones que demanen feina i que ens és molt complicat, i em sap tan greu dir que no puc donar feina, perquè a mi m'agradaria que tothom tingués feina, que realment bueno, doncs fem molts esforços per veure si hi ha empreses que els agafen. Ara, malgrat això, hem de pensar que no hem parat de generar llocs de treball. En aquest moment, bueno, nosaltres, des de que estem, el carrer Formateix va donar uns petits llocs de treball, el Mercadona uns petits llocs de treball. Ara en aquest moment s'està construint una residència de gent gran que donarà uns 60 llocs de treball. S'està construint un hotel que donarà 70 llocs de treball. O sigui que la gent també, al nivell 10 que estan fent una gran feina, estan formant, fent convenis amb tota aquesta gent que està generant llocs de treball. Ara, amb un promotor de Sitges que li hem d'agrair molt, ha posat en marxa una promoció amb un esforç enorme que ha començat fa 4 dies i ha posat una mica de maquinària de la construcció, petita, però l'ha posat en marxa, no? Nosaltres estem darrere del sector econòmic i de tot aquell que pot generar llocs de treball, perquè crec que en aquest moment, més que el debat en què punyent sobre l'economia del deute de l'Ajuntament, és com hem de generar que la gent que em ve a veure tingui feina. I després anirem solucionant l'altre. Però el més greu és que la gent està patint un moment econòmic i que hi ha empreses que, cert, proveïdors nostres, que lògicament els estem pagant amb un temps que ells a poder fa 3 anys ho podrien acceptar, o 4 anys, perquè pòlisses de crèdit anaven així com a xurros, i en aquest moment els està tancant totes les portes. No només que l'Ajuntament tingui tard, sinó que van al banc i els diuen, escolti, no hi ha ni pòlisses, ni hi ha res, i a més... Estem entrant en una dinàmica que és, si vols alguna cosa, em pagues. Tothom, tota la cadena. No em finances, em pagues.
Té una certa lògica, també, no?
Sí, i tant. Però algú va inventar el capital financer. I no vaig ser jo, però algú el va inventar de deixar diners per deute, no? Algú va inventar.
Aquest és un dels debats de final de legislatura, per dir-ho així. Les postres d'aquesta legislatura són unes postres dures de pair. L'altre és qual, ja?
Sí.
Que segurament també capitalitzarà aquestes darreres setmanes de legislatura. Qüestió també que, cert, hem parlat al llarg d'aquests dies sobre els inversors de Qualia. Si d'alguna manera es posa en marxa l'edifici, encara no, si l'Ajuntament cedeix part del centre de disseny perquè puguin començar aquests estudis de la BIPA, i si d'alguna manera l'Ajuntament ho ha cedit a un preu de lloguer molt baix.
A veure, encara no s'ha cedit res, eh? Jo crec que no s'ha cedit res. A veure, Qualia, la gent de la BIPA està treballant, si algú vols anar a veure en aquest moment, estan al costat de Can Sabater, davant de l'Ajuntament, allà on te posa Qualia i això, està el director general, el senyor Jairs, i estan dues persones més que s'han posat ja a treballar en aquest moment. La voluntat de que Qualia funcioni, i parlem de la BIPA i Qualia, perquè són dues coses estan conjuntades, però són potser BIPA és en aquest moment el que està més posat en marxa, s'està treballant. No? Què ha de fer una ciutat? Què ha de fer un polític? Vale? Apostar precisament per un projecte que generi llocs de treball, que a la marca de Sitges la prestigi, que a més reforci la identitat cultural. O sigui, aquest projecte, almenys que jo sàpiga, no ha portat com a concepte i com a idea cap problema, sinó que no tinc cap altre projecte sobre la taula de ningú, i aquest és el projecte que crec que més bé li va a Sitges, i es va intentar amb la Ciutat del Cine. O sigui, més o menys es van reproduint, perquè és que no n'hi ha altres de projectes. Què és l'important d'això? Aconseguir-lo, no tant la idea, perquè la idea jo crec que la podem tindre molta gent, sinó aconseguir que aquesta idea sigui una realitat, no? El gran problema és, bueno, ens ha agafat un moment de grans dificultats. Jo firmo el primer conveni fa 2 anys i mig, just quan comença tot aquest enrenou de la crisi, just quan els inversors també es queden mig penjats. Això fa replantejar als inversors la temporització de l'execució de la gran obra, en comptes de a 2 anys vista, doncs a 3 anys o 5 anys, perquè lògicament el capital mundial té un enrenou enorme, no? Nosaltres, amb ells, parlant, els diem que com podríem superar aquest moment, i ells ens proposen, escolta, busquem un edifici, el lloguem i comencem a iniciar una sèrie de pràctiques. En aquest moment, precisament, la Universitat de Liverpool, acompanyada de la Universitat de Londres, han homologat ja les carreres aquí, amb el grup Moncau, que és el grup que fa de promotor, i el Jais, que és el director general. I el centre de disseny és una de les peces clau, que pot ser viable, perquè fer un centre d'art, escola superior i professional, no pot ser qualsevol cosa. Necessita primer uns metres quadrats, necessita... I aquell edifici no va gens malament, no? I s'està plantejant que aquell edifici pugui ser aquest primer pas per començar les primeres carreres, no? Estem treballant conjuntament. També és cert que el preu del lloguer, bueno, hi ha una negociació lògica i normal en el que les apostes per una ciutat o les apostes per una inversió de futur d'un negoci, que és un negoci però a la vegada també és un benefici del poble de Sitges, s'ha d'arribar a un acord. Jo crec que l'important no és aquest acord del preu, l'important és que la VIP es posi a treballar i que la VIP et comenci a funcionar, perquè això seria l'anècdota si dintre de 15 anys tinguéssim el Qualia ben posat i ben plantat i en marxa, no? Tindríem llocs de treball, tindríem prestigi, tindríem universitaris, tindríem vitalitat. Jo crec que això dels números, amb tots aquests conceptes, fan que moltes vegades tinguis que ajustar els números als conceptes i no els números vulguin ajustar el concepte.
O sigui que, diguem, no sou dels que prioritzeu l'objectiu final, sí, encara que el desenvolupament pugui posar sobre la taula, que ho direm, un greuge comparatiu, perquè aquests senyors poden tenir un lloguer que difícilment el tindrien en algun altre lloc de Sitges si busquessin un edifici?
No, jo, és que perdoni, a mi que em perdoni algú, però és que en aquest moment, i s'hauria de parlar amb les immobiliàries, crec que el valor és el que paga, i el que paga, Els tassadors en aquest moment no saben ben bé, per la sensació que tinc, No saben com tassar, i menys un edifici d'aquelles característiques. No és fàcil tassar allò, aquell edifici en aquest moment i per un centre d'ensenyament. Jo crec que és un error de l'administració, com a administració, no com a polític, de voler tassar avui dia unes coses que el valor del mercat te les fa canviar quan vulguis. I que el meu plantejament és, tu tens un patrimoni per llogar, val? Molt bé. I per posar-hi una cosa que et posa en valor, però molt en valor, la teva ciutat. I li has de dir que no, perquè, miri, el valor que diu l'administració és aquest i ja pot marxar. Home, crec que és un error de bulto. En aquest moment, jo no diria, en el moment del model aquell que anava tot bé, no, escolti, vostè, aquí paga el que tingui que pagar, però en aquest moment el valor del patrimoni, i ho saben la gent que vol llogar, la gent que vol vendre, home, no te'l pots malvendre, ni te'l pots, diríem, regalar, però l'has de posar en consonància a el que representa el projecte i el que avui dia valen els valors del patrimoni. A vegades el patrimoni val menys del que tu estàs pagant com a hipoteca, no?
Ens queden 2 minuts per les 11. Una qüestió molt de peu de carrer que vostès ens l'han comentat. La història de la barca tren i el futur de la barca tren. Sí. Què ha passat aquí?
No ha passat res. A veure, ha passat el següent. La barca tren és un element que porta, no sé, 20 anys, potser, no sé, jo recordo que quasi molts i molts anys, Bé, nosaltres volíem modernitzar aquest servei per moltes raons que no cal explicar aquí, que crec que tocava, a més tocava modernitzar-lo i legalitzar-lo bé, acabar-lo de... és una cosa que estava legalitzada des de fa molts anys i tocava donar-li un aire molt més actual. En la mateixa concessió de l'autobús, del nou transport urbà, que es posarà en marxa molt aviat, vam creure que era important posar en marxa un bus turístic que no només fes el passeig, sinó que anés més enllà, portés la gent de la Renfe, portés la gent als pàrquings, fins i tot la idea que pogués anar fins a Aiguadols. O sigui, hi ha un plantejament de més bus turístic, però turístic, que no serà un bus normal, sinó un bus com coneixem els que alguna vegada han pogut fer turisme pel món, no? I que era incompatible les dues coses, perquè les dues coses no tenen negoci. O sigui, si poses un bus turístic, tu no pots posar la barca a tren, no? Volem veure com va el bus turístic en aquesta situació. Si això funciona per l'any que ve i funciona bé, lògicament podem plantejar-nos altres alternatives de tindre també un tren molt més turístic, fins i tot plantejar un recorregut diferent.
Perquè el propietari de la barca tren ha quedat descavalcat d'aquesta proposta?
Bueno, nosaltres vam parlar amb l'empresa de que podria estar molt bé que aquesta persona pogués treballar dintre de l'empresa.
Pogués incorporar-se, per dir-ho així, dins el que és el bus turístic?
Correcte, sí.
Són les 11, Jordi Baixet, gràcies.
Moltes gràcies, home, jo us voldria felicitar pel to i agrair-vos el to cordial que durant aquests 8 anys hem tingut, quasi familiar, i fa molt fàcil poder vindre a parlar aquí del poble de Sitges.
Doncs us agraïm.
A tu, paciència, a la gent que treballa.
Les 11, res, notícies en connexió amb Cop Ràdio, tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.